Genescà i el senyor Joan Carles Reiteri. Fins una altra. Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Gràcies.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Recordem que ha començat la campanya electoral. En les primeres hores s'han viscut diferents propostes referides a la creació de llocs de treball, especialment a Barcelona, on Xavier Trias ha marcat com a prioritats l'educació, l'habitatge i la feina, intentant dir que s'arribarà, si es pot, als 100.000 llocs de treball que es poden aconseguir duplicant plans d'ocupació i augmentant la inversió pública. El candidat del PSC, Jaume Collboni, ha parlat de 30.000 llocs de feina. També han dit la seva en les últimes hores Alberto Fernández del PP, que ha assegurat que la seguretat és una qüestió molt important per tenir una ciutat més neta i amb més convivència. Barcelona en Comú, liderada per Ada Colau, assegura que els recursos estan ara mal repartits i n'hi ha a la ciutat de Barcelona i s'ha disparat, segons Ada Colau, la desigualtat en aquesta legislatura amb Xavier Trias a l'alcaldia. Canviem de qüestió. Al Regne Unit, les eleccions les ha guanyat finalment amb majoria absoluta el Partit Conservador de David Cameron, que ha reiterat avui, en la seva presa de possessió formal, que farà un referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la Unió Europea. Un cop confirmada aquesta victòria i seguint la tradició, Cameron s'ha traslladat fins al Palau de Buckingham, on la reina Elisabet II l'ha rebut en audiència privada i li ha encarregat ja la formació del govern. Recordem també que aquestes eleccions han provocat la dimissió del laborista Ed Miliband, del liberal-demòcrata Nick Clegg i també de l'euroescèptic o eurofob Nigel Farage, de la formació UKIP, que ha revalidat un dels dos diputats que tenien, però que ha perdut el del seu mateix líder a causa del sistema majoritari. I d'altra banda, la socialista Susana Díaz ha tornat a perdre la votació d'investidura al Parlament andalús, ja que només ha obtingut els 47 vots del PSOE. Ara s'obre un període en què caldrà buscar altres acords per convocar un nou debat d'investidura i hi ha temps fins al 4 de juliol. Finalment, destaquem que la consellera d'Educació, Irene Rigau, ha dit que el Tribunal Suprem, que considera raonable fixar un 25% d'ús del castellà a les escoles de Catalunya, no té poder per canviar un sistema d'immersió i un model lingüístic. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, després de l'actualitat, l'Òscar Merino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a Bàsquet al Dia aquesta nit?
Doncs parlarem de la 32a jornada de la Lliga Endesa. Queden 3 només pel final. Demà Fuenlabrada, Fiat Joventut i el Barça rep el Bilbao. I diumenge, CAI, Bruixa, Manresa i Real Madrid, Morabanc, Andorra. Avui també comencen els partits de semifinals del playoff d'ascens de l'ACB. Avui a partir de les 9 de la nit, Ourense, Actel, Força, Lleida. I parlarem amb Andreu Casadevall, tècnic del Fort Burgos, que segueix lluitant per fer realitat el seu ascens esportiu. Aquesta tarda han tingut una reunió a Madrid amb la patronal, amb la ACB, i a veure què ens expliquen avui al Bàsquet al Dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això i més coses a partir de les 9 de la nit.
Que vagi bé el programa. Bona tarda.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals i us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel aquest vespre i tot el cap de setmana. La Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. El 17 de juny, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana volen celebrar amb tu la nit dels nostres mitjans. I serem molts, i serem tots.
Hola, ¿qué tal? Mira, soy Pachi, de Málaga, el dibujante del cartel de este año de la NIN. Os invito a participar con cariño, que estéis allí, que colaboréis, que Jesús se ha anunciado y nada, mucho ánimo. Para mí ha sido un placer colaborar con vosotros y ánimo.
El 17 de juny torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, com cada divendres a aquesta hora comencem la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa d'avui explicant-vos les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista parlarem amb el biòleg i especialista en herpetologia, Fèlix Amat. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Mende, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i, per finalitzar el programa, coneixerem una mica la vida dels esquirols al Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Adaptar-se o morir és una de les conclusions de l'estudi fet pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona respecte a que la presència d'aus agrícoles a les ciutats està augmentant. Aquest és el cas de dues espècies, el garrafó i el tallarol capnegre, aus tradicionalment vinculades a hàbitats agrícoles que s'estan adaptant a zones urbanes de grans dimensions, com és el cas de Barcelona. L'estudi detecta que la presència d'aquestes dues aus en zones agrícoles ha disminuït a causa de tres factors: l'abandonament dels camps de conreu, els canvis en els sistemes de producció agrícola i la urbanització de molts espais. Tot i així, la pol·lució de les grans ciutats els podria afectar de forma indirecta, ja que comporta menys insectes i, per tant, menys aliment. Un dels col·laboradors de l'estudi, Javier Quesada, explica que per afavorir la seva presència seria aconsellable una gestió integrada de la ciutat consistent en la plantació de plantes autòctones, horts urbans i menys pesticides. Quan un gos i el seu posseïdor es miren als ulls, es produeix la descàrrega d'una hormona, l'oxitocina, que reforça el vincle afectiu que existeix entre ells, segons un estudi de la Universitat Asebu del Japó i publicat a la revista Science. L'oxitocina és clau per reforçar el vincle afectiu entre mares i fills durant la lactància i es considera que indueix a sentiments d'afecte positiu. La investigació conclou que les persones que declaren estimar els seus gossos són les que més els miren als ulls, i és com es mira el seu gos al seu posseïdor, més augmenta el nivell d'oxitocina en tots dos éssers. D'experiment també s'ha realitzat amb cries de llop en contacte amb persones. Tot i ser l'animal amb una intel·ligència similar a la canina, els nivells d'oxitocina no van patir cap augment significatiu. Així doncs, el vincle basat en la variació d'aquesta hormona entre gossos i posseïdors s'hauria desenvolupat després que el llinatge dels gossos i els llops es separés. Aquesta adaptació fa que els cans responguin de manera espontània als gestos humans vinculats a la interacció social, com assenyalar amb el dit, seguir la direcció de la mirada o reaccionar correctament a paraules com vine o seu. Els gossos tenen molt per dir-nos respecte a la cognició i sobre nosaltres mateixos, molt més del que ens poguérem haver imaginat. El pla hidrològic de la Conca de l'Ebre alterarà la conservació d'hàbitats i espècies d'interès comunitari al Delta de l'Ebre. Aquesta és la conclusió de l'informe de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura. L'estudi ha estat realitzat a petició de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que demanava l'informe per a poder denunciar el cas a les institucions europees. L'informe ha analitzat l'impacte d'aquest pla hidrològic i la reducció de cabal al tram del final del riu, concretament als espais de la xarxa Natura 2000. El cabdal que planteja el pla és inferior als 100 metres cúbics per segon durant la gran majoria de l'any, un registre que no garanteix el cabal ecològic mínim al Delta de l'Ebre. La baixa de l'aportació d'aigua dolça farà augmentar la penetració de la falca salina. Com a conseqüència, les condicions de l'aigua i el sòl variaran, afectant a les comunitats vegetals presents. El pla hidrològic, reconeixent els canvis que comportarà la falca salina, preveu la instal·lació d'un sistema de comportes al riu. Aquesta mesura, però, agreujarà la situació d'espècies com l'empresa de mar o la losa, incloses com a elements de conservació dels llocs d'interès comunitari i no podran endinsar-se riu amunt. El pla també agreujarà la conservació de 5 hàbitats i posarà en risc ocells d'interès europeu per la disminució dels sediments i nutrients del riu. Aquest passat dilluns es van escapar dos ximpanzés, l'Adan i l'Eva, del zoo de Sacoma del municipi de Sant Llorenç d'Escardassar, a Mallorca. Com a conseqüència del dispositiu que es va establir per trobar-los, la femella la van matar d'un tret. El mascle va ser trobat ahir dijous, mort a la depuradora d'aquesta localitat mallorquina per causes encara desconegudes. Diferents entitats animalistes encapçalades pel Proyecto Gran Simio exigeixen el tancament d'aquest zoològic per negligència en el tracte que reben els grans simis i per la inexistència d'un protocol de seguretat que haguera evitat aquesta fugida. També demanen que s'investigui si el centre compleix amb els mínims que estableix la llei. El centre ha estat denunciat en diverses ocasions per les males condicions en les que es troben alguns animals.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Si en el pèl del gos es produeix molta caspa, cal portar-lo al veterinari? Què pot tenir?
Sí, sí. Si hi ha molta caspa, pot ser indicació d'alguna patologia. Sí que hi ha races, com el cocker o el doberman, que tenen una caspa específica, però millor que el veterinari us digui si és la normal en aquell cocker o en aquell doberman. I en animalets joves existeix la caspa mòbil produïda per un àcar en la pell que aixeca tota la part queratítica de la pell i fa una caspa molt exagerada. Això necessita un tractament, o sigui, inclús us pot afectar a vosaltres. I llavors ja ens queden les parts de patologies internes, com ara la diabetes, que pot provocar caspa externa, exagerada, o problemes dèrmics que s'han de diagnosticar. Sí, quan tingueu massa caspa, us sembla massa caspa en el vostre gos, sempre és millor un bon protocol diagnòstic i diferenciar si pot tenir algú local o és intern.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Els Manhattan Transfers és un grup nord-americà que es constituí a l'any 1972 i que dona continuïtat amb aquests grups mixtos de quatre cantants, que són dues dones, la Janice i la Laurel, i dos homes, el Tim i l'Alan, qui, i després, lògicament, al llarg del temps, han anat canviant d'integrants. Ja han sortit amb aquest programa una altra vegada. Passaré ara dos talls de la seva estada en viu al Regne Unit, amb gira a Londres i altres ciutats. Els Manhattan Trans tenen un llarg recorregut amb temps i gires. També, recordem, van estar aquí a l'Auditori de Barcelona. Escolteu-los ara On a Little Street of Link, Singapore, i cantant en francès Chanson d'amour.
Covered all of it. hands that held me in
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem d'herpetologia i ho farem de la mà d'en Fèlix Amat. Bon vespre, Fèlix.
Hola, bon vespre.
En Fèlix és el coordinador de l'àrea de recerca d'amfibis i rèptils del Museu de Ciències Naturals de Granollers i, a més, és biòleg i un herpetòleg amateur. Fèlix, què és l'herpetologia per la gent que ara està escoltant i potser diu, què és això, què es dedica el Fèlix?
L'herpetologia és una branca de la zoologia. La zoologia és la ciència biològica que estudia els animals. Aleshores, com que cada grup d'animals doncs, té les seves particularitats, els zoòlegs ens hem d'especialitzar. Uh-huh. Els ornitòlegs estudien els ocells, els mastozoòlegs estudien els mamífers, doncs la gent que estudia els amfibis i els rèptils són els herpetòlegs.
Uh-huh. Són, potser, la part dels animals que potser més desconeixem, la gent així de peu?
Desconeixem... És difícil contestar aquesta pregunta. Més aviat, són dels més impopulars, en general, dins del món dels vertebrats. Són el que anem amb els bitxos, per entendre'ns.
I, com tu bé dius, parlem de rèptils, d'amfibis... Quines diferències són les principals? Perquè moltes vegades la gent confon una cosa amb l'altra. Com podríem diferenciar les característiques allò bàsiques?
A veure, els amfibis i els rèptils són... Els amfibis i els rèptils que tenim actualment al món són dos grups molt diferents.
Uh-huh.
La raó per la qual s'estudien junts és una raó de tradició històrica. Realment algú podia fer doncs, una ciència a part pels amfibis, una a part pels rèptils. Però com que dins del nombre d'espècies, quan es va començar a desenvolupar la zoologia com a ciència, eren en aquell moment tenia un nombre d'espècies relativament petit, i com que una mica a part de tot, doncs, es van ajuntar aquests dos grups i es va crear una ciència, que és l'herpetologia. Des d'un punt de vista evolutiu és bastant més complicat, perquè en realitat els mamífers actuals i les aus actuals són descendents dels rèptils. Per exemple, les aus, de fet, són dinosaures, són un tipus de dinosaures que es van especialitzar. El que passa és que, al moment en què es va desenvolupar la zoologia, no es tenia aquesta visió, perquè encara no hi havia la teoria evolutiva. De manera que, doncs, estudiant els amfibis i els rèptils, encara que, de fet, per exemple, doncs, els rèptils estan molt més relacionats amb les aus o amb els mamífers que amb els amfibis. Pel que fa a les espècies que tenim aquí, en general, els amfibis són un grup d'organismes, els amfibis actuals, que estan associats a condicions d'humitat ambiental molt elevades i que el seu cicle biològic depèn o d'aquestes condicions ambientals molt elevades o, en cas de moltes espècies, del medi aquàtic. Especialment aquí, a les zones tropicals, és diferent. I està marcat per un succés que és la metamorfosi. Hi ha una posta, aquest ou s'obre, hi ve una larva, i aquesta larva va creixent fins que té un canvi radical per convertir-se en un individu terrestre. Aquest procés, aquesta transformació tan gran, anem en metamorfosi. Això no es dona molts rèptils. Però alguns amfibis tropicals han aconseguit evitar aquest procés de metamorfosi. Però el nom d'amfibi ve del grec amfibios, doble vida, que fa referència a aquesta visió que té la gent de la granota, que és un caprol, es viu a l'aigua, i després fa una metamorfosi i tenim un organisme terrestre o semiaquàtic. En el cas dels rèptils, els rèptils provenen d'un llinatge d'amfibis prehistòrics, que no té res a veure amb els amfibis, bueno, que estan relacionats amb els amfibis actuals, però aquests amfibis prehistòrics van començar a trencar el seu lligam amb l'aigua i van desenvolupar un ou que, d'alguna manera, reprodueix dins seu o que seria un medi aquàtic. Hi ha una sèrie de membranes que permeten a aquest ou mantenir unes condicions d'humitat. De manera que aquest ou pot ser terrestre. D'aquí van sortir els rèptils, van sortir les aus, van sortir els mamífers. Amb els resultats són animals que poden viure en condicions molt més seques, hi ha espècies que són aquàtiques, per exemple, tenen una epidermis recoberta d'escates, mentre que els amfibis doncs, tenen una pell completament llisa. Per exemple, les salamandres o els tritons són amfibis que tenen dues, quatre potes, una cua, es mouen caminant, la gent es confon molt sovint amb els sargantanes i amb els sargantaixos, però necessiten humitat, es reprodueixen parcialment a l'aigua, la seva epidermis és com la d'una granota, internament tenen unes estructures esquelètiques que són com els amfibis, encara que externament doncs, puguin semblar una sargantana, però no tenen la pell coberta d'escates.
Més o menys, quants rèptils i amfibis estan classificats, per exemple, a Catalunya?
A Catalunya, diria que d'espècies d'amfibis en tenim 13. I després...
Autòctons? O sigui, es pot dir... Estan també a la península o només es donen aquí?
Pregunta complicada. A veure, espècies... Autòctones són espècies que viuen en un territori.
Sí.
Espècies endèmiques són aquelles espècies que viuen només exclusivament en tot el món, aquest territori. En el cas dels amfibis, hi ha una espècie endèmica, el tritó del Montseny, que només viu al Montseny, en lloc del món més que aquest. Llavors, espècies...
Perdona'm, que el zoològic de Barcelona hi va fer uns estudis sobre aquest...
El zoològic de Barcelona els està criant en captivitat. Té un centre de cria que es pot visitar. Sí, bueno, és un projecte de cria que dona sentit als zoològics com a centre per reproduir espècies en perill d'extinció. I, lògicament, serveix per... Hi ha un altre centre, també, que és de caràcter privat, de la Generalitat de Catalunya, i, clar, hi ha gent que demanava veure aquests animals i un centre tècnic no és el lloc més adequat per rebre visites, de manera que, a la part més, diguem-ne, de divulgació, s'ha passat al zoològic de Barcelona.
I és veritablement endèmic d'aquí?
És endèmic del Montseny. Viu en una... El Montseny és com una illa...
I tu creus que aquest projecte reeixirà?
De moment...
O... No ho sé...
De moment està tirant endavant.
Estem fa anys que en sento parlar jo d'això.
Perquè això no es fa en un dia. O sigui, aquests animals realment no... O sigui, si es tractés de conservar bactèries seria molt ràpid.
I quin tamany tenen, més o menys?
Com a màxim, en total 10 centímetres.
Mm-hmm. Carme, que volies parlar abans.
No, jo volia saber això, quantes espècies més o menys autòctones i endèmiques.
Endèmiques?
Endèmica.
Una. Autòctones hi ha 13. El que passa és que alguna d'aquestes espècies, diguem-ne, autòctones, probablement fos introduïda per l'home fa molt temps, s'ha acabat naturalitzant i la considerem autòctona. Per això, clar, és un tema una mica de discussió. Però, bueno, espècies autòctones, 13 espècies, 13 espècies protegides per la llei.
I ara, a hores d'ara, quina és la salut dels amfibis i rèptils a Catalunya?
A veure, amb el context del territori, S'ha de pensar que, per exemple, per posar un exemple de la situació, Catalunya fa un segle tenia 2 milions d'habitants, actualment en tenim 7 milions, on hi ha la vida de gent ha posat, i això no surt del no res, això surt d'explotar la natura. Quan més es pot esplotar...
Claríssim, claríssim.
Ens estem menjant el problema que tenim amb tots els animals que defensem.
Per tant, en general, més població, més consum de recursos, menys natura. Hi ha excepcions, per exemple, les espècies introduïdes, com per exemple el cranc americà, la tortuga de Florida, estan per tot arreu. Hi ha hagut algunes millores, per exemple, doncs, la llúdriga s'està expandint. Per exemple, tenim més bosc que mai. Una altra cosa és quina mena de bosc podem tenir. En el cas dels amfibis, clar, no tenim estudis de fa un segle per veure com estan les poblacions. Però la idea que hi ha és que en general hi ha hagut un descens. Per què? Perquè si diem que les granotes, els gripaus, els tritons i els salamandres necessiten aigua i estem tenint cada cop més recursos hídrics, doncs hi ha menys basses, s'han perdut més aquàtics. Per exemple, hi ha referències històriques dels aigüemolls de l'Alt Empordà, a primavera, de pluges torrencials, i veure invasions de gripaus. O sigui, anar per un carrer, va venir tot un mar de gripaus, això, en un dia ja no ho veiem. I això està indicant que les poblacions han baixat en general. En general, en el cas dels rèptils, ens trobem que hi ha un canvi fundamental a Catalunya, és que havíem tingut un país molt poc forestal, i ja tenim molt més bosc. Llavors, les espècies més forestals estan guanyant terreny. Les espècies de medis oberts estan retrocedint. Això amb totes les espècies. Això a nivell de població. Després hi ha temes d'espècies individualment que estan pitjor o millor segons les circumstàncies.
Fèlix, perdona, una pregunta així una mica estranya. Una espècie invasiva, o sigui, no autòctona, que arriba al nostre territori, què troba? Facilitats o dificultats per expandir-se?
La resposta és molt senzilla. Si s'expandeix, és que ha trobat facilitats. No, o sigui, arriben moltes espècies invasores. Moltes no sobreviuen i ni no ens assabentem de qui són. Les que sobreviuen ho fan perquè tenen unes facilitats. I aquestes són les que estan per tot arreu. Es poden escampar, estan associades a l'home, s'adapten molt bé a l'home i s'escampen per tot arreu. Per exemple, doncs, la tortuga de Florida és un exemple d'això.
Sí.
Moltes espècies del cranc americà,
el
cargol poma, el mosquit tigre, tot això.
El bisó americà.
El bisó americà.
Sí, ara estem pagant. Escolta, una cosa, abans dèiem que, millor dit, tu puntualitzaves, a part de desconeguts, són impopulars, els amfibis i els rèptils. Dels rèptils, jo diria que qui porta la palma és la serp. Digues alguna cosa a favor de les serps, perquè aquesta por irracional que hi ha contra elles, d'alguna manera, jo crec que és un mite, jo crec que una serp no té que fer més ni menys por que un altre, qualsevol altre animal. Però què podries dir que afavorís una miqueta que se la miressin amb més simpatia? Les persones que senten fília i fòbia per elles.
Bueno, en primer lloc, el fàstic i la por a les serps és per aprenentatge, o sigui, no és instintiu. És una cosa que aprenem a una certa edat de la vida, aprenem que hi ha uns animals que són lletjos i animals que són macos. No és per instint...
A la pedagogia. Però no és lletja, la serp.
No.
Jo, a veure, clar, això depèn de gustos. Jo trobo que les serps són precioses.
Tenen uns colors preciosos.
Sí, sí, sí.
El problema de les serps és que hi ha una minoria de serps que són verinoses. I fan servir el seu verí fonamentalment per alimentar-se, però també per defensar-se.
Però els amfibis també n'hi han de verinos.
Sí, però hi ha una diferència. Els amfibis fan servir les toxines per defensar-se. Mm. Però són toxines que, en la majoria dels casos, no causen la mort dels humans. Hi ha algun cas, però és excepcional. Però, clar, les serps hi ha que fan servir toxines per matar peces. La majoria són... El verí es fa servir per matar les peces. I algunes espècies, els efectes sobre els humans, causen la mort.
Sí, perquè alguns verins també són bons per sentir anticoagulants i es fan servir per problemes cardíacs. Sí,
treuen medicaments.
Que tampoc són tan dolents.
Els verins són còctels de proteïnes. Són substàncies molt complexes i cada verí pot ser un tresor, que pots utilitzar un fàrmac contra la diabetis, un fàrmac contra malalties nervioses... O sigui, alguna d'aquestes substàncies aïllades té efectes, de fet, farmacèutics, claríssimament. I, de fet, per exemple, doncs, hi ha investigacions, hi ha una conquilla de mar, que són extremament tòxiques, però que tenen el verí més complex que hi ha, i s'estan investigant amb laboratoris militars dels Estats Units perquè no s'utilitzen aquests verins com a armes de guerra. Per tant, està supercontrolat. Però, clar, és una mina de possibles medicaments. Les serps són molt verinoses. Bueno, per exemple,
Alguna
part, sí. Una part de les espècies són... De fet, si mengessin humans, que no es mengen, serien molt més perillosos per nosaltres. Però jo vull posar un exemple. El sud-est asiàtic, hi ha estadístiques que parlen d'uns 30.000 morts a l'any per mossegada cerverinosa. Vull dir, és un problema important. Tu vas a un poblat d'allà i trobes algú que coneix algú que s'ha mort una mossegada cerverinosa. La major part de les serps són sagrades. Pot semblar una cosa irracional, però la religió budista considera les serps majorment sagrades. Per què? Perquè les serps mengen rates. Si tu mates les serps, tens una plaga de rates i et quedes sense menjar, et mors de gana. Això, per exemple, ho van intentar la Índia i els anglesos, i la gent va dir, a la que va baixar una mica la població de serps, la gent va haver de marxar perquè les rates menjaven totes les collites. O sigui, pot semblar una cosa, una bestiesa, però les serps per un paper fonamental.
Sí, que és un tribut que d'alguna manera es té que pagar a canvi d'alguna cosa.
És un tribut, però en els països molt desenvolupats, com per exemple Austràlia o Estats Units, on hi ha serps molt verinoses, la incidència de mossegades és baixíssima. Per què? Perquè hi ha una educació i perquè hi ha uns mitjans molt, molt importants.
Doncs diríem que el que es té que tindre, en tot cas, és respecte. I aquí, en el cas de Catalunya, per dir-ho, o la península Ibèrica, és
un problema molt, molt, molt menor.
Quines són les serps més verinoses d'aquí a Catalunya? O sigui, que n'hi ha moltes o n'hi ha poques? Jo en sé una, però bueno.
A veure, aquí a Catalunya hi ha dues espècies d'escurçons, que són els que mèdicament provoquen un enverinament. Hi ha altres dues espècies de serps que són verinoses. Una, fins fa poc no ho sabíem, perquè no hi ha enverinaments, perquè és un verí que no utilitza... Per poder injectar el verí, que fa un efecte, s'hauria de quedar enganxat una bona estona a la mà de la persona o al lloc, i això és molt difícil per les característiques de la serp. I, a més, el verí és molt poc tòxic, o sigui que no hi ha enverinaments. I l'altre pot provocar algun enverinament, però amb una sintomatologia tan local tan que no cal ni gravar ni
atenció. I l'escurçó pot causar la mort?
Excepcionalment hi ha casos de morts. Crec que Catalunya és un mort a l'any, i normalment associat a persones d'edat avançada, que tenen problemes afegits.
Ui, quina por que tinc.
Escolta'm, Fèlix, una altra cosa. Sempre nosaltres intentem compensar una miqueta el que fan els animals, també explicant quins són els aspectes positius amb la natura, perquè nosaltres depenem de la natura. En el cas dels rèptils i amfibis, per exemple, els ocells, els insectívors, estan fent una tasca extraordinària, no?, i a favor nostre, quan menjan els insectes, a favor de la natura. Llavors, explica'ns una miqueta també els aspectes positius que tenen, que tot té una justificació, evidentment, que tenen els rèptils i els amfibis.
Bueno,
aspectes que no coneixem, que no se'n parla.
Deixem que tenc una llança per a un grup que també treballa amb el Museu de Granollers, el Carles Flaquer, que treballa en ratpenats. Ratpenats
i el ratpenat
mengen
molt
més que els ocells.
Sí, sí, sí.
Però,
sí,
sí. En quant a menjar insectes, gairebé la dieta de tots els llangardaixos i sargantanes és insectívora. La dieta de tots els amfibis en fase adulta és insectívora. De fet, les larves de salamandra i tritó mengen larves de mosquit. O sigui que amb això és el mateix. Jo potser diria que els amfibis a nivell planetari són uns excel·lents bioindicadors. Són com el canari de la mina, que ens avisa, malauradament, el declivi i l'extinció de moltes espècies d'amfibis al món.
Les papallones, també.
Ens està dient que estem portant el planeta a uns límits i que alguns dies doncs, ens tocarà a nosaltres. Jo diria que aquest és el principal. O sigui, a banda del paper que tenen la natura de cara a nosaltres, de controladors de plagues, a banda del valor estètic que poden tenir... Crec que tenen un valor com a indicadors de salut del planeta.
I tu què penses de les persones que els agrada tindre aquests animals a casa, que considerem que són animals salvatges, que on el seu lloc, el seu hàbitat és la natura, però que aquesta moda de tindre-les a les botigues, de tindre-les a casa...
Sobretot les
animals que, a més, es té que tindre una cura extraordinària, i els amfibis, clar, també, igual que els aràcnids.
Aràcnids, també.
Què creus, tu, d'això? Quina és la teva opinió? Creus que és justificable que una persona, per capritx, tingui un animal, o que un animal sigui capturat del seu mitjà natural per acabar amb una llar?
Sí, ser animal domèstic.
I morir-se després.
Sí.
A veure, mira, la meva experiència personal, jo vaig començar amb el món dels aviorreptes des que era nen, fent sorties de natura, i quan fa molts anys, jo, quan havia anat a Barcelona, havia tres botigues que venien aquests animals, a més que això fos una moda, jo tenia alguns d'aquests animals, els comprava. Alguns vivien més temps, uns altres vivien més altre. I vaig arribar a la conclusió de que això no era correcte. I ara el que col·lecciono són llibres. Que això també deu tenir un efecte sobre els boscos tallant arbres. Però el que faig és... I la meva il·lusió és estalviar diners per poder viatjar a aquests països i veure aquesta fauna, que a vegades ho he aconseguit. El tema dels animals aquests amfibis en captivitat. Jo, els únics dos aspectes positius que li puc veure és que hi ha persones que realment tenen molta traça criant aquests animals. Traça que, per exemple, jo no tinc. Llavors, amb algun projecte de cria en captivitat d'espècies en perill d'extinció, aquest coneixement s'ha pogut incorporar, però amb persones amb una certa responsabilitat i amb una certa moralitat. I l'altra cosa és que, bueno, el fet que hi ha gent que tingui serps a casa, jo no les tindria, perquè a part d'això s'escapen molt fàcilment, és que potser la gent deixa de veure la serp com una cosa repulsiva i ho comença a veure com un animal més acceptable. Fora d'això, s'ha de dir que el tràfic d'espècies d'aquest tipus està provocant problemes i fins i tot d'extinció d'algunes espècies. Però aquest és un tema molt polèmic. Jo, quan he parlat amb gent de l'àmbit, el que estaríem d'acord és en fer una llista d'espècies que no siguin perilloses, que si s'escapen no creïn problemes de que puguin sobre la natura i convertir-se en una espècie invasora, i que siguin abundants en les poblacions d'origen o que siguin molt fàcils de criar de forma que no tinguis que anar a la resta de natura. O sigui, restringir una llista de molt poques espècies, de forma que aquest problema seria mínim. Perquè, clar, jo particularment no estic a favor d'això. Però és un negoci i hi ha gent que no pot estar d'acord amb mi. O sigui, crec que eliminar aquesta idea de la terrorfília és molt difícil i el que penso jo que s'ha de fer realísticament és legislar molt estrictament i reduir el nombre d'espècies, espècies que no creïn problemes si s'escapen, que no creïn problemes de salut. Algunes espècies, com la tortuga, hi ha alguns casos de transmissió de salmonella, o sigui, que hi ha alguns riscos sanitaris, i un tema del que no es parla és que hi ha gent que té serps verinoses a casa. O sigui, tu a Alemanya pots anar a una fira i pots comprar una cria de certa cascabell o una cria de cobra.
Però, de fet, hi ha la regulació del CITES, i el CITES ha mostrat que és totalment ineficaç. La regulació dels CITES i a tots els països, sí, d'acord, estan subscrits al conveni de CITES, però el tràfic legal i il·legal continua existint. Sí, sí, sí. L'expoli continua existint. Jo crec que és una societat de consum que no té límit. I allà on, o sigui, on acaba ja el que té a casa vol el que està a la selva, el que està fora. Per tant, jo crec que tindríem que fer molta tasca també de conscienciació respecte a les persones, envers les persones, perquè pensin que allò que tenen és bastant sagrat. La vida d'un ésser viu és sagrada. I ja tenim una sèrie d'animals que estan més o menys domesticats, i amb això jo crec que el que dius tu, no? Anar-se'n a comprar-se llibres, anar-se'n a aquests països on estan a veure'ls, o, en comptes de disparar la càmera, jo crec que és l'alternativa millor, no?, que tindria que
sí, existir. El que passa és que no tothom ho pot fer, però, bueno, sí, jo crec que...
Però hi ha uns documentals extraordinaris.
També,
que s'aprenen. Sí, escolta, jo el que he après...
I el que es veu no es pot veure a la natura. És una cosa que costa mesos filmant allà per veure-ho.
Quina paciència, la gent que fa aquests documentals.
Molt bé.
Hem après el que era l'herpetologia.
Moltes coses, sí.
Sí, perquè la paraula és realment...
Una pregunta, herpetologia, són els que repten? Vol dir els
herpetos,
que repten?
Herpetos, sí, crec que són els raptadors.
De raptadors.
Jo el que volia preguntar, que abans m'he descuidat, és que ara mateix quines espècies a Catalunya són les que estarien en senyal d'alerta en perill? Les que hem de tenir especialment cura?
A veure, a nivell de rèptils hi ha tres espècies de sargantanes, que són endèmiques al Pirineu. La que està en un estat més complicat és la sargantana aranesa, que viu al nord de la Vall d'Aran i a la banda francesa. És l'únic lloc del món on viu. Hi ha una altra espècie pirinenca que estaria a la zona de confluència entre Andorra, França i Catalunya, que aquestes també estan, no tan malament, però està també amb pocs individus. I hi ha una altra espècie que és pirinenca, que és més àmplia, que està no està tan malament. Aleshores tenim un llangardaix, una subespècie de llangardaix a Catalunya, endèmica al Pirineu, que també està en un estat delicat perquè està en poblacions reduïdes, i ens trobaríem la tortuga de terra, la tortuga d'estany, i en quant a les serps, hi ha una espècie que és l'escurçó ibèric, que és l'escurçó de zones mediterrànies, que ha patit una davallada de població important i que podria estar allà en fase vulnerable. En quant a amfibis, bàsicament tenim el tritó del Montseny, que és una espècie en perill crític. I després hi ha una espècie de tritó, que és l'ofegabous, que viu al sud de la Península Ibèrica i que a Catalunya arriba al sud de les comarques de Catalunya i que, bueno, no és endèmic, però té una situació bastant restringida. Aquestes, a nivell d'espècies, són el que està més delicat.
Mm-hmm. Escolta, Fèlix, aquí ara passo aquí a Barcelona perquè, per exemple, a casa, jo crec que a totes les cases tenim un llangardaix o una...
Un dragó.
Un dragó. Què recomanes que es faci amb els dragons? Per, d'alguna manera, doncs, que estiguin ben cuidadets i que si hi ha algú per facilitar-los facilitar-los alguna cosa.
En primer lloc,
nosaltres hem tingut un que s'ha mort de vellet i els seus descendents també estan i els veien.
No
pensa que no els veus mai, però apareixen.
No els veus, però sempre hi són.
Sí, sempre hi són. Què podríem dir així a nivell casolà?
Bueno, primer tot, dic que els dragons no mengen roba.
No.
Perquè hi ha gent que encara...
Ni princeses.
Ni princeses. L'únic problema que a mi m'han comentat a vegades són els excrements. Que tampoc n'hi ha per tant. Tampoc n'hi ha per tant.
Ara de Déu, si són petitíssims.
No, preciosos.
Tampoc n'hi ha per tant. Aquests animals, bueno, no, jo, a mi, per tant, no em molesten. Són, de fet, és una petita meravella d'evolució, perquè són capaços de pujar fins i tot per un vidre.
Sí, sí, sí.
I aquesta tecnologia de dits adhesius l'està plantejant per fabricar robots que puguin, per exemple, ficar-se per als terratrèmols, quan hi ha contes tot derruït, o ficar un robot extraplà que pugui pujar per parets verticals i localitzar...
Fixa't, si serveixen.
O, per exemple, s'està utilitzant... És una com de... com una mena de, com dir, de fibres microscòpiques que augmenten molt la superfície, multipliquen per milions la superfície de contacte del dit i fa que unes forces, que es diuen forces de Van der Waals, que són insignificants, o siguin molt fortes. Doncs aquesta tecnologia s'està intentant utilitzar per fabricar microsutures amb cirurgia. És per un exemple, per fixar-vos el que es pot aprendre d'aquests animals.
El que ens ensenyen els animals.
L'autoritat que pot arribar a tenir. A vegades, si els agafes, es poden mossegar. Però, a part d'això, ells fan la seva vida. Si tenen un edifici amb esquerdes... Clar, si tens un edifici nou, no tenen hàbitat.
És més difícil.
Però si tenen un edifici vell amb esquerdes, tenen el forat on viure.
Sí, sí, ja dic, a casa hem tingut, i tenim els descendents, i jo mateixa he vist...
També canvien la pell, perquè recordo que l'hem trobat.
Sí, però això van tots els ràpters canviant la pell.
Doncs, Fèlix, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i per haver-nos ensenyat tantes coses.
Em sembla
que
s'ha explicat un niu, eh?
Sí.
Hem après moltes coses.
Sí. Bueno. Tindràs que tornar un altre dia. I
és molt interessant perquè crec que els nostres oïdors...
I adonant-se consells, tipus com ara hem dit, no? Sí. De lo que ens trobem a lo més immediat. I un altre dia que vinguis ens explicaràs coses, d'acord?
Hi ha moltes coses que podem fer per ajudar aquests animals, si la gent vol.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb els Manhattan Transfers en directe. Ara els hi dediquem als nostres oïdors, més ben dit també a nosaltres, una cançó als amants dels animals. En concret, la lletra juga amb una paraula anglesa que té dos significats. Un gat que ha caigut amb un pou. Es titula Well, Well, Well. Well vol dir bé, lògicament, i well també vol dir pou. I per acabar, un clàssic que popularitzà l'orquestra de Glenn Miller. Tuxedo Jackson. A la propera, si Déu vol.
That tune was for those of you out there who may be lovers. This next tune is for those of you out there who may be animal lovers.
I woke up this morning with a feeling of despair. I looked for my pussy, but my pussy wasn't there. Well, 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 my cat fell in the well. Oh, puss, 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 poor kitty, 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 my cat fell in the well. I got out a ladder and I climbed down to my pet. I saw in a jiffy that my puss was soaking wet. Well, 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 my cat fell in the well. Oh, puss, 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 poor kitty, 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 my cat fell in the well. The doggone hole by the pump. Was she pushed or did she jump? There never was a kitty half as pretty as pussy that fell in the well. There never was a pussy that could quite compare with her. Pretty as a picture with her long and silky fur.
Well, 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 my cat fell in the well, well.
Oh, pussy, 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 poor kitty, 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 my cat fell in the well.
If you have a pussy that you wouldn't trade or sell, never let her wander or she might fall in a well. Well, 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 my cat fell in the well. Oh, puss, 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 poor kitty, 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 my cat fell in the well, fell in the well.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Soc molt conscient que l'aire que respirem, especialment a les ciutats, cada vegada està més pol·lucionat. Com ja tinc força edat, no puc utilitzar la bicicleta. Com puc desplaçar-me evitant empitjorar l'ambient?
Molts desplaçaments es poden fer a peu, i si no, en transport públic es pot anar gairebé a qualsevol lloc. La clau és que ens prenem prou temps per fer aquella activitat, aquell desplaçament. Sovint anem amb més pressa del compte, així que amb una bona organització ens podem evitar l'estrès d'arribar tard. Podem gaudir del desplaçament, sigui curt o llarg, i evitarem a contribuir a la contaminació atmosfèrica. I si realment hem de fer servir un vehicle privat, procurem compartir-lo amb altres persones per minimitzar el seu impacte. Pensem-ho bé. Té sentit moure 1.500 quilos de ferro amb un motor per desplaçar una persona que sol pesar entre 50 i 80 quilos?
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Sabies que al nostre planeta hi viuen més de 200 espècies d'esquirols? De forma genèrica, se'ls identifica com a esquirols de terra, dels arbres i els voladors. El més petit és l'esquirol pigmea africana, que mida des del nas fins a la cua només 13 centímetres, en contrast amb l'esquirol gegant hindú, que arriba a quasi un metre de llargada. Els anomenats esquirols voladors, que aprofiten els forats dels arbres per fer els seus nius, fan vida nocturna. La seva cua és plana i han desenvolupat una membrana que es desplega com un paraigües per tal de poder planejar i desplaçar-se entre els arbres cobrint distàncies de més de 46 metres volant. Com a d'altres rosegadors, les quatre dents frontals dels esquirols no paren mai de créixer. D'aquests simpàtics i espavilats animals es diu que són capaços de distingir si són parents només mirant-se. Les seves galtes, quan fan acopida el menjar, poden arribar a dilatar-se i augmentar de mida fins a 3 vegades el volum del seu propi cap. Tenen molt bona vista i agilitat per trepar, moure's i bellugar-se a gran velocitat. Al nostre continent, els més coneguts són els anomenats esquirols dels arbres. Es troben distribuïts pràcticament per tota la península. Antigament, i donada l'abundància d'arbres, es deia que un esquirol era capaç de creuar tota la península ibèrica saltant d'arbre en arbre sense tocar mai el terra. Els esquirols són uns magnífics repobladors de boscos gràcies al seu costum d'enterrar fruits i llavors a la tardor per poder consumir-los a l'hivern. Moltes d'aquestes llavors queden oblidades, possibilitant que germinin i creixin nous arbres i arbustos. I per aquest motiu també se'ls anomena els plantadors d'arbres. Recordem que la interconnexió entre els animals i la natura sempre esdevé una important tasca per la conservació del planeta.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb el Sabies Què finalitzem el programa d'avui. Ens retrobarem, com sempre, el proper divendres a les 8 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. No ho saps?
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
A Ràdio Estel, de dia i de nit, hi trobaràs...
Que cap ocell...
Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres... A Ràdio Estel hi trobaràs la música. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Ràdio Estel, la música. I no canviïs de dial.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.